A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran. És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Hola, bona tarda Catalunya i Andorra. També salut per tothom. Ara passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és Temps de Benestar, amb el programa És gran ser gran. Ens disposem a fer-los una mica més entretinguda aquesta tarda. Avui els aportarem novetats, eines i consells per lograr una bona decisió a l'hora de buscar o triar una residència. Veurem quin és el millor moment per buscar una residència i per acertar l'elecció del lloc on viurà un familiar, amic o nosaltres mateixos. Avui tindrem el tema a càrrec d'en Josep de Martí, la borsa de treball i la consulta del treballador social a càrrec d'en Carles Reixac. També parlarem amb un metge que té una gran experiència en geriatria i moltes coses més. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so. Jordi Carretero, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. Ara escoltem un consell, com fem sempre.
Si convives amb una persona que pateix Alzheimer o d'altre tipus de demència, recorda que el millor entorn és el que la persona pot percebre com a segur i tranquil·litzador, on pugui trobar les atencions que la seva situació requereix, amb la màxima disminució dels factors estressants, i on pugui rebre un suport afectiu adequat que permeti mantenir un bon nivell d'interacció amb l'entorn familiar i social. Moltes vegades aquest entorn és la pròpia casa. Quan aquesta o bé resulta el més adequat, no dubtis en trobar un recurs adequat. Demana consell al teu metge, als serveis socials i a les associacions de familiars. Et poden ajudar.
Avui coneixerem diferents aspectes i viurem de prop el món de les residències. Ens presenten i condueixen els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i també patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Bona tarda a tots dos i quan vulgueu, endavant.
Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. I escolta'm, aquí estem pensant ara, estàvem parlant abans de començar sobre sí. La malaltia aquesta, la Covid, que dèiem el Covid, però és la Covid, perquè
sí,
és una malaltia. I dèiem, escolta'm, sembla mentida, sembla... És que a vegades dius, és que no sabem res, és que ens deien que quan arribés la calor desapareixeria. Ens diu, abans ens deien, ara resulta que no. Ens deien que si ja havies passat la malaltia no la tornaries
a passar.
I ara sembla que no. Però jo volia dir dues coses. A vegades ens podem com que esfonsar pensant, és que no sabem res. Sabem molt d'aquesta malaltia i sabem una cosa. Tenim la seqüència genètica. Sí. La podem diagnosticar. S'ha investigat molt, però és que els primers casos a Catalunya van ser el mes de febrer els que es van conèixer. I arribem ara al mes de setembre i sabem coses. Mm. Jo volia només recordar una cosa que és bastant terrible, però mira, el 1820, han passat uns quants anys, a Barcelona va arribar un barco de Cuba. I aleshores portava una persona que tenia febre, que no es trobava bé, i aleshores va portar una cosa que aleshores deien la febre groga, la fiebre amarilla.
Sí.
Saps quanta gent va morir a Barcelona en 1820 per la febre groga?
No.
20.000 persones. Imagina't la població que tenia Barcelona fa 200 anys i la població que
és
ara.
És molt, és clar.
Sí, aleshores, pensem una cosa. Hem d'apretar les nostres autoritats i dir, escolta'm, que ens expliquin bé què estan passant, que ens donin instruccions clares, però també hem d'acceptar que és que els científics estan... han avançat molt. L'any 1820 va acabar la febre, per què? Perquè es va acabar de morir l'últim que es va morir. Vull dir, però no es va saber què havia passat fins uns anys després. Algú deia que era la fiebre turca, altres deien altres coses. Aleshores, jo crec que nosaltres hem de continuar prenent totes les mesures que ens diuen i hem d'agafar amb una certa resignació, diguem-ne, que a vegades els metges, els científics, ens diguin coses que després resulten no ser certes. Per què? Perquè, de fet, en 8 mesos estem sabent molt, i jo crec que si Déu vol, potser sí que per Nadal o per, com a mínim per Setmana Santa ja ho haurem deixat enrere. I jo crec que amb aquest toc d'optimisme podem tenir un programa una mica optimista.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Tornem a tenir avui amb nosaltres un convidat que, la veritat, ens encanta rebre el programa.
I tant, ja és del programa.
Jo crec que ja és un convidat habitual i és com una part de l'equip, el doctor Francisco Pérez, que és director de 4 residències, director, vull dir, metge, de 4 residències de la zona de Barcelona, i que si ja és important saber què ens diu el doctor Francisco Pérez normalment, ara en aquesta situació que estem vivint és especialment normal. Doctor Francisco Pérez, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda i primer de tot saber com ha estat la vida d'un metge de residència durant aquest estiu tan peculiar.
Bé, la veritat és que jo puc estar content perquè, bé, no, la malaltia no m'ha atacat, que això ja és una cosa important. I dintre del que cap, els primers mesos, sobretot en març i abril, van ser molt, molt dolents. Abril, maig, lo van passar molt malament i molts avis se van anar al cel. Però ara, ja almenys el mes de final de juliol, agost, i bueno, i avui portem 2 dies de setembre, la veritat és que sembla, almenys a les residències, que estem una mica controlats.
I una cosa, això, ara aquesta sensació que dona, si tornem una mica al cap i anem al mes de març, després de per Sant Josep i després al mes d'abril, que cada dia estaven morint a Espanya, el dia que van morir menys de 1.000 persones semblava una gran cosa, el dia que morien menys de 500 semblava una gran cosa, què està canviant? Que és que el virus ara és un virus diferent o estem fent millor les coses?
A veure, és possible que el virus vagi fent canvis i puguin ser, i que a més no sigui solament un Covid-19, sinó que hagin més d'un tipus, segons estan explicant. Perquè, a més, la majoria fan malaltia respiratòria, però ara s'està veient que, a més, hi ha a més de la respiratòria, vascular, i, bueno, últimament, en aquest mes d'agost, s'han vist 2 casos de persones, inclús joves, que han fet, diguem, problemes cerebrals, o sigui, ictus cerebrals, la veritat és que ja no és un problema solament respiratori.
Però quan parlem de que hi ha, diguem-ne, un gruix de gent que pateix la malaltia d'una forma i després apareixen casos més petits, més esporàdics, d'una altra. Quan estem en una residència, vostè com a metge de residència, ara mateix, com s'està vivint a les residències? Vostè que les visita i que entra i tal, quina sensació nota diferent de fa un temps?
Sí, sobretot aquest mes, de molta tranquil·litat. La veritat és que quan ve una persona per ingressar, té que portar el PCR negatiu, ho tenim 10 dies, diguem, confinat en la seva habitació, i quan han passat aquests 10 dies, llavors ja comença a interaccionar amb els altres, diguem, residents.
I, perdoni, anem a incidir una miqueta en això. Hi ha moltes famílies que ens diuen que, clar, pensen que la mare, la tieta, el pare, potser necessitarien la residència, però això del confinament, diu, ostres, és que pensar que anirà allà i que el deixaran tancat a l'habitació 10 dies, és que això és terrible, és que se'm trenca el cor de pensar-ho. Com viu la gent el fet d'haver de viure en l'habitació tancat durant aquests 10 dies?
Sí, i encara que sigui una... Jo a vegades tinc que dir, i a més si algú em vol renyar que em renyi, quan passen 4 o 5 dies i jo veig que no tenen cap símptomes i que han vingut a la residència en un PCR negatiu, jo ja les començo a deixar sortir, perquè la residència de les que jo vaig, la més gran, té una terrassa molt maca, i llavors a la terrassa, amb una distància prudencial, pues, doncs pot estar. I per mi, si els primers 4 dies el resident no presenta cap símptoma, jo els deixo sortir a la terrassa, sincerament.
Aleshores, com a metge, vostè, si pensem en un cas dels que es donen molt de gent que busca residència a través d'inforesidencias.com, és una família que potser la mare vivia sola o vivia amb uns familiars, ha tingut un problema, potser ha sigut un ictus, potser s'ha trencat la cadera, o un d'aquests típics fets que et porten a que ingresses a l'hospital i ara has de sortir de l'hospital i la família es planteja que a casa no pot tornar, o a casa nostra no pot tornar, o no el podem cuidar, o no sabem com fer-ho, que són els casos típics que fan que es necessiti una residència normalment. Si una família es troba en aquesta situació, vostè diria que ara és ja un bon moment com per tornar a ingressar en una residència, o seria millor no arriscar-se i anar-se'n a casa i intentar fer-ho a casa com es pugui?
Poden ingressar. Aquest dijous jo he tingut un ingrés que venia aquesta senyora, no la poden atendre, l'han vingut. Té el PCR negatiu, encara si ha estat 4 dies en la seva habitació, i ara en aquest moment, ja està a la terrassa i està tranquil·la. A més, és un cas curiós, perquè el primer dia la vaig saludar, no me va mirar, però no me va dir res. Le van portar el dinar i dic, ui, li tindrem que donar el dinar, i no, va començar a menjar. I aquesta senyora, que el dijous passat, com aquell que diu, no em va dir res i estava, diguem, entre cometes, molt assustada, avui en dia ja es troba, doncs molt bé. La veritat, ja menja sola, està a la terrassa i t'explica i te diu coses dintre de que té un deterioro cognitiu que precisament ara lo estudiaran, per saber si és un Alzheimer, si és un... o ha sigut un problema d'algun ictus que ha pogut fer isquèmic i que no ha arribat a bon port.
I una cosa, centrem-nos un momentet en això. Molta gent ingressa a les residències, el que motiva l'ingrés és el deteriorament cognitiu, algun tipus de demència, sigui Alzheimer o d'un altre tipus. Com viu? Sempre ens preguntem, normalment costa reconèixer la gent quan tens deteriorament cognitiu, però això d'estar envoltant amb gent que tothom porta mascareta, Això afecta? Estan veient que hi ha un canvi en com viu la gent en les residències amb demència durant la pandèmia i durant aquesta postpandèmia que vivim ara?
Sí. A veure, a la residència, clar, deterioros cognitius, això tothom sap que és un ventall molt ampli. Vull dir que hi ha persones que notes que té un deterioro cognitiu quan escarbes molt, però que segons a quins nivells les pots preguntar i te contesten bé, i ells t'ho diuen que el que més no t'ha a faltar, que les posis mascareta o no, això no es queixen gaire, el que es queixen molt és que no poden veure els seus familiars, els seus fills, sobretot els seus nets, que nosaltres en les residències tenim un mòbil d'aquests el més ampli possible i fem videoconferències. Llavors l'avi pot veure els seus nets, pot parlar amb els nens i els seus fills, i això, almenys facilita una mica l'estar en les residències. Mm.
Doctor Francisco Pérez, sempre ens passa el mateix, ens quedaríem parlant hores i hores,
i tant,
però aquí el rellotge ens marca que ho hem de deixar. O sigui, jo crec que, com sempre acabem dient, l'emplacem per un altre dia, sí, perquè ens expliqui què és això de viure en una residència per part d'un professional que és metge de 4 residències amb una gran experiència i al qual agraïm, com sempre, que hagi compartit aquesta estona amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Solament una cosa. Jo voldria agrair a Salut que ens demanen cada vegada més paperassa, que ho facin el més escueto possible. Escueto no sé com se diu en català.
Sí, succint, o petit, curt, no? Que fàcil d'emplenar, no? Molt bé. Doncs traslladem. Sisplau, Departament de Salut, quan demanin informació a les residències, més senzill, més pràctic i més àgil. D'acord?
Adéu.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, fins un altre. Adéu, siau.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui a la Borsa de Treball volem recordar el que ja vam dir la setmana passada i les anteriors, i en fi, quasi cada setmana. En situació actual sanitària hi ha molta feina a residències, ja hi havia feina abans i segueix havent-hi molta. Per això avui volem llançar un missatge que és important que tinguem tots en compte, que si entreu a les borses de treball de patronals, grups de residències i, com no, inforesidències, podeu trobar feina ràpidament. A part d'això, crec que el que hem de comentar un tema és molt important, un tema que potser no hem dit fins ara. Quan una persona que busca feina, ja sigui potser de gerocultora, infermera, educadora social, es registra a inforesidències i crea el seu perfil, és important que vagi entrant al seu perfil i el vagi actualitzant o el vagi verificant i el vagi posant dades més o menys potser cada 2-3 setmanes. Ja que si en unes setmanes no hi entra i es queda, diguem, està com inactiu, aquest perfil es borrarà. És a dir, pot desaparèixer. Això ho fem perquè, com algun cop hem explicat, la borsa funciona de dues maneres. Una persona es pot inscriure en una oferta de feina o bé, per altra banda, una residència que té un perfil creat com associada, una residència associada, pot filtrar currículums i pot buscar el treballador que vol, sigui un gerocultor, una infermera. Llavors, què passa? Que el que ens trobem també és que, d'aquesta manera, si una persona potser entra en inforesidències, es crea un perfil com a gerocultor o gerocultora, l'omple ben omplert, i de cop i volta troba feina en 5-6 dies, pot ser que un cop ha trobat feina se n'oblidi que té un perfil creat i el deixi ja creat. Què passaria si al cap d'un mes una residència a buscar i el contacta i et truca, escolta, he vist el teu perfil, m'agradaria entrevistar-te. Claro. No, és que ja vas trobar feina ja fa 3 setmanes. Queda una mica com una mica desfasat, podríem dir. Llavors, és important per nosaltres anar refrescant els perfils que hi ha, que sempre siguin nous, que siguin
actius, al dia.
I que sigui gent que busca feina. D'aquesta manera, com diem, és una forma de, penso, d'anar refrescant els currículums i tenir gent que busca treball activament. I si estarem tots contents, els que no busquen feina no estaran, i els que busquen feina podran trobar.
Perfecte.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui volem començar la consulta comentant que des de fa ja unes setmanes podem dir que s'han de parlar molt del que ja és una realitat, que és la tornada dels nens a l'escola. Però també pot ser que falta molt poc per la tardor i no se'n parla, i és generalment una estació que influeix força en la residència, ja que, per exemple, és un temps de grip. A la residència és normalment la tardor. Mm-hmm. Tots sabem que la gent gran que viu en residències han estat, podríem dir, els grans oblidats de l'administració durant la crisi sanitària. El que, de fet, qui no recorda informació diària i setmanal de rebrots i rebrots que causaven molta por a la població, a la gent gran de la població. De fet, també hem de comentar que almenys a Catalunya, a 30 d'agost, he estat mirant dades, i el nombre de positius a les residències catalanes, és a dir, el nombre de positius amb quasi 52.000 places ocupades, el nombre de positius no arriba als 300 positius, de 52.000. És a dir, no és ni un 1%, és un 0,7%.
I tant.
Hem de tenir en compte que això ho ha revelat la directora general d'autonomia personal. Clar, això ha sigut perquè tots hem fet molts esforços. Avui farem dues coses. Per un costat, parlarem de l'esforç que han fet les residències i també l'esforç que està fent de fa un temps l'administració, però demà ens volem centrar, sobretot, en l'esforç que ha fet la pròpia gent gran que viu a residències. És important això, és a dir, és important recalcar diverses coses. Primer de tot, considero que a Catalunya, actualment, el 90% de residències són verdes. És a dir, més o menys 90%. Què vol dir verdes? Un cop m'ha explicat que poden ser verdes, taronges o vermelles. Verdes vol dir que no tenen cap cas actiu positiu en el seu centre. Per tant, és a dir, estem fent un esforç. Sí que tot això ha sigut fruit de, podem dir, blindar les residències. Les hem blindat i potser ho hem fet per por. És a dir, vam viure el que vam viure al març, a l'abril i al maig, i ara ho hem blindat perquè no torni a passar. Clar, això crea també uns perjudicis per la gent gran que hi viu. Això és molt important. També destacar una última cosa abans de dir i recordar que demà parlarem de l'esforç que han fet la gent gran que hi viu. Avui hem parlat de l'esforç que ha fet la Generalitat, sí. L'esforç que ha fet les pròpies residències, que a més totes tenen places buides, algunes,
clar,
per si hi ha un rebrot. Estem tots preparats, esperant que la tardor no sigui molt forta, però estem preparats pel que pugui passar. I demà parlarem del més important, l'esforç que han fet la gent gran que viu a residències.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem demà amb el proper programa. Fins aquí És Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i us emplacem per al proper programa. Siguin feliços. Adéu.